Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Joaquim Forn seguirà a la presó d'Estremera després que el jutge Pablo Llarena, que porta la causa del Suprem per rebel·lió i sedició contra els membres del govern de Carles Puigdemont, hagi decretat que existeix reiteració delictiva. El conseller destituït pel 155, recordem-ho, havia renunciat a l'acte de diputat de la setmana passada i va anunciar en aquell moment ja que deixava la política per facilitar precisament la seva sortida de la presó, cosa que de moment, com dèiem, no es produeix. En el terreny polític de les negociacions per formar govern, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha posat avui com a condició per a la investidura de Carles Puigdemont que no hi hagi conseqüències penals ni per als membres de la mesa del Parlament ni per als mateixos diputats. La número 2 dels republicans insisteix que cal una investidura planificada i veu bé guanyar temps perquè es pugui fer amb garanties. En aquesta línia, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha assegurat també avui que des de la formació tenen un pla per investir Puigdemont i que el faran arribar a Esquerra en les properes hores. Canviem de qüestió. L'atur ha pujat de 4.900 persones al gener a Catalunya. És l'augment més gran des del 2015 i s'ha produït un especial augment en el sector dels serveis. Al conjunt de l'Estat, l'increment dels aturats ha estat de 63.700 persones. És el pitjor mes de gener des del 2015, també. El total de persones inscrites a les llistes de desocupats és de prop de 3.500.000. L'afiliació a la Seguretat Social també ha baixat especialment en el sector del comerç i de l'hostaleria. I almenys 90 immigrants haurien mort en un naufragi a prop de Líbia. A l'embarcació hi anava un centenar de persones, la majoria originàries del Pakistan. Segons una font propera als fets, tres persones han pogut salvar la vida perquè han arribat a la costa nedant. El nombre de pakistanesos que han creuat la Mediterrània ha augmentat especialment aquest any amb un total de 246, mentre que l'any passat només 9 van arribar fins a les costes italianes. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat. Avui parlarem de la corrupció i sobretot de la trama Gürtel que posa el Partit Popular en una situació límit pel que fa a la seva credibilitat davant la corrupció en general. Abans, però, el pensament del dia avui amb Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya.
Mateu 25, 35-43. Veniu, beneïts del meu pare, perquè era foraster i em recollireu. I els justos li replicaran: Senyor, quan vaig arribar com a foraster? Cada vegada que fèreu això amb un germà meu d'aquests més petits, a mi m'ho fèreu. Segur que cada dia ens creiem amb persones vingudes de nou a casa nostra, emigrants i refugiats, persones que han fugit dels seus llocs d'origen, tant per raons econòmiques com per les guerres. Persones que cerquen noves oportunitats que els permetin sobreviure. Realitats que sovint se'ns mostren pels mitjans de comunicació i que ara ja han passat a ser notícies ordinàries, malauradament quotidianes, perdent així tot l'impacte de dolor, de sofriment, d'angoixa humana. Després dels moments de veure-les, les oblidem. El Papa Francesc que ens demana acollir, protegir, promoure accions i integrar els immigrants i els refugiats. Pensem-ho bé, pensem-ho avui i cada dia. Aquestes situacions s'han donat sempre i sempre han estat dures pels que les ofereixen. Els cristians, però, tenim el deure d'actuar i podem actuar de moltes maneres. Tenim l'encàrrec explícit de Jesús. Obrem en conseqüència. Cadascú de nosaltres sabrà com fer-ho i cercarà la millor manera d'aportar quelcom per minorar aquesta dura realitat. Solament cal ser-ne conscient i actuar. Acollim, protegim, participem en decisions i en accions. En resum, comprometem-nos en la integració dels immigrants i dels refugiats.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlarem avui de la trama Gürtel, que posa el Partit Popular, sens dubte, en una situació límit pel que fa a la seva credibilitat en general davant de la corrupció. Després de la confessió de finançament il·legal feta la setmana passada per Ricardo Costa, ex número 2 dels populars valencians, apuntant directament a Francisco Camps, provoca la reacció, negant-ho tot, de l'expresident de la Generalitat Valenciana. Aquests són alguns fets que hem sabut a través del judici que es fa per aquesta trama. La possible sacsejada política que pot venir estan al rerefons de tots els comentaris aquests últims dies, sobretot si s'arriben a descobrir més focus de finançament il·legal. Ens preguntem què ha de fer el PP en aquesta situació, la formació política que governa Espanya i que ha governat molts anys la Comunitat Valenciana. I també l'interrogant que ens ve sobre la taula és quina repercussió tindrà tot en la política espanyola i si podrà arribar al tan desitjat acord marc per aïllar la corrupció de tots els partits polítics. Avui us preguntem a través de radioestel.cat, amics oients, el PP hauria de fer neteja interna després del cas Gürtel? Podeu respondre, com sempre, entre tres opcions. La primera, sí, haurien de dimitir tots els imputats i també l'actual direcció. Una segona opció, sí, fins i tot hauria de redefinir-se i refundar-se el partit. O bé una tercera opció, no, necessàriament. Cal un pacte global contra la corrupció. Teniu les tres opcions per votar o enviar-nos els vostres comentaris directes també a radioestel.cat. De moment, el 57% dels que esteu votant en les últimes hores esteu dient que sí que haurien de dimitir tots els imputats i també l'actual direcció. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat Xavier Puigdollers, advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I finalment saludem Ivan González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, què pensen del que ha passat aquests últims dies? Hi ha un abans i un després d'aquesta confessió de Ricardo Costa. Hi ha tensió interna, hi ha reconeixement que hi ha hagut alguns comportaments. Des del PP ja fa 7 o 8 anys, que és quan va esclatar aquest cas, que es diu que no és ben bé una corrupció del PP, sinó que són persones que han utilitzat aquest partit polític. Bé, sempre hi ha comentaris d'uns i altres, uns que es defensen, altres que reconeixen.
Bé, a veure, penso que no es pot dir que sigui gent de fora del PP. Hi havia gent de fora del PP que eren aquestes empreses dirigides pel senyor Correa, però després també hi havia el PP perquè, de fet, es financiava precisament gràcies a aquestes empreses, no? Jo penso una cosa, un apunt que volia dir jurídic. A veure, és veritat que el senyor Ricardo Costa ha fet una declaració bomba, podríem dir, però l'ha fet en un moment processal extemporani, és a dir, en el moment del judici. Aquí ja potser un error des del punt de vista de la instrucció, perquè tindria que ser en la fase d'investigació quan s'haguessin depurat les possibles persones que tindrien que anar al judici, perquè dir ara que el senyor Camps ho sabia tot, doncs està molt bé, però ara no es podrà obrir un procediment contra el senyor Camps perquè, lògicament, això deu estar més que prescrit. Llavors, penso que hi ha un motiu més de venjança, independentment de que estic segur que el senyor Camps, estic segur perquè no pot ser que una financiació il·legal d'un partit la coneguin solament els de baix. Això és una cosa que es decideix des de dalt. Alguns podrien dir, per culpa invigilando, allò, per culpa de no haver controlat els que tens a sota, no sé, jo penso que hi ha una mica més de responsabilitat.
Per tant, Francisco Camps, segons vostè, no entrarà com a imputat, com a...
Ho veig molt difícil, sí.
Més comentaris sobre el cas Gürtel concretament.
Sí, una mica seguint el fil aquest, no? L'important de les coses és la que tenen en si, i sobretot la repercussió social, moral, en la societat. Ja no m'interessa tant, ja no m'importa tant el resultat d'aquest judici, si aquest senyor serà o no serà condemnat. El que sembla evident és de que hi ha hagut una actuació totalment reprovable socialment, que després podrà tenir un resultat penal, perquè ha prescrit, no ha prescrit, vull dir, les diverses qüestions tècniques ens poden apartar i que no hi hagi alguna condena a molta gent. Però això no vol dir que no sigui veritat el que ha sigut, que sigui totalment reprovable el que ha passat, i que estem en un país estranyíssim, que realment difícilment es poden posar les bases d'una bona convivència a base de la mentida i l'estratègia tècnica, perquè tot quedi fora del Codi Penal, encara que sigui realment reprovable jurídicament, moralment, penalment i en tots els sentits. No?
Mm-hmm. Senyor...
Jo estic a favor dels meus companys en el sentit de que judicialment ara això és el de menys. Vull dir, de fet, la pregunta que feien a l'inici del programa, al PP això li afectarà molt més en el sentit més polític o més social que no passarà en el sentit més judicial. Perquè ara mateix que Camps li veient amb una foto en el jutjat de turno, donarà molt més peu a les portades periodístiques que no passa al judici en si, no? Llavors, jo també volia fer, en aquest sentit, un pas endarrere, o millor dit, un pas endamunt, ¿vale? I mirar les coses una mica en perspectiva, en el sentit de que la Gürtel potser és la trama de corrupció més famosa a dia d'avui. Però pensem una cosa, i aquí també agafo unes paraules del senyor Puigdellés abans, que deia que estem en un país estrany, és veritat, perquè tenim la Gürtel, tenim la Púnica, tenim el Ceres Andalusia, tenim altres persones aquí a casa nostra, tenim el... Hem de pensar en que la corrupció, com es diu vulgarment, està tot arreu. O sigui, no és el PP i la Gürtel, òbviament és el més famós, òbviament, a més, també ho parlàvem abans, són el que a dia d'avui encara estan al poder, i, per tant, és molt més periodísticament, no sé, atrau més, no? Però vull dir que el problema de Socarrel no és la Gürtel, el problema de Socarrel és la corrupció a tot arreu. I per això també agafo unes paraules que deies al principi del programa, que deia de... Si realment tot això farà esclatar i farà que hi hagi un pacte anticorrupció real. Perquè pactes anticorrupció hi ha hagut molts que no han servit de res.
O s'han intentat, però no han reeixit.
Aquí jo crec que hem de fer, i ara em permetreu l'expressió, una neteja mental. Em perdó de l'expressió, però ja no és qüestió de que dimiteixi un o l'altre, sinó de que fem un pas endavant, un pas endarrere, un pas on vulguem, vale, i comencem una mica de potser de zero, perquè tenim el problema aquest tot arreu. És el que et dic, estem a Andalusia amb el Ceres, hem parlat aquí d'altres parcers, hem parlat de Gürtel, hem parlat de... I podem dir, anar ciutat per ciutat i segurament trobarem alguna cosa. Això és un problema greu.
el problema del finançament dels partits ha estat en el debat, perquè realment ha tingut els últims 40 anys a la democràcia espanyola uns mecanismes no sempre clars. Estaven permeses les donacions anònimes fins a una certa quantitat. Els partits buscaven les seves maneres, fins a un cert punt, legítimament, però està clar que per uns o per altres, i aquí no culpem cap persona en concret, hi ha hagut excessos, no? S'ha abusat d'aquesta certa llibertat o cert marge que tenien els partits per finançar-se.
És curiós que l'expressió aquesta, no?, de que la corrupció ha estat en tots els partits, el finançament il·legal, ho trobem com natural perquè tots han participat. Però,
no,
curiosament...
Però no, evidentment no és justificable.
No només no és justificable, sinó que els partits són les plataformes d'aquells individus, d'aquells ciutadans que volen dirigir el país. És a dir, les persones que es presten a dirigir el país participen activament en la corrupció, fent coses per aconseguir els diners per poder arribar. Per tant, dius, bueno, quan arribin, com gestionaran això? Perquè, clar, qui falla en uns principis morals, al final pot fallar en tots. Per tant, quines decisions prenen?
És així. De tota manera, penso que, bueno, potser com a advocat, la justícia, com a mínim, està fent... A veure, el fenomen de la corrupció no voldria dir jo que és inherent al ser humà, però vull dir... Amb altres,
és molt present. I en altres àmbits, també. El que passa és que la política, com deia el senyor González, és una plataforma que encara fa indignar més els ciutadans. És lògic. Però hi ha corrupció en directors d'escoles, hi ha hagut, ara no direm cap cosa concreta.
I bueno, potser l'important és que almenys la justícia faci la seva feina i que el ciutadà vegi que davant d'una actitud que és un delicte, pues, la justícia respon, com en el cas, pues, ara hem vist també el que tu comentaves, Ivan, pues, el cas del 3%, el cas del Palau, hi ha investigacions. Ara, respecte a una pregunta que tu feies, Ignasi, si s'hi han de dimitir els imputats, bueno, a veure, jo entenc que haurien de dimitir quan han estat ja acusats formalment, però moltes investigacions, el que tenen durant la fase d'instrucció, són moltes persones que declaren com a investigats i que després poden quedar, el seu tema particular pot quedar sobreseït.
Sí, sí.
Llavors, penso que la dimissió s'hauria d'exigir quan una persona ja té que anar al judici, però no abans. Això és un debat,
sí, és un debat que
comentat
existe
alguna vegada.
Sí, sí, sí. I sobretot perquè també s'intenta que no comporti això cap judici paral·lel. És a dir, que la persona que s'aparta no és perquè estigui condemnada, sinó perquè es pugui defensar per preservar la imatge de la política. Però bé, això és discutible. I a més ara es diu investigat, com vostè apuntava.
Sí.
No és imputat, una paraula que sonava molt malament, és investigat. Però bé.
Jo faré un apunt d'història recent i ara el que estaven dient... Això va ser iniciat en el 2006-2007, si no recordo malament, per Ciutadans. Bueno, o sigui, el primer que va dir tot el que sigui imputat ha de dimitir va ser el senyor Rivera.
Mm. Sí, sí.
Fins aquell moment aquest pensament no existia, justament perquè aquest pensament, i aquí sí que estic amb el Lluís, aquest pensament no té, no, almenys al meu parer, no té sentit des del moment que no hi ha un acusat real. O sigui, un imputat... És molt més, i aquí tenim dos advocats, que jo no ho soc, i ho definiran molt millor que jo. Però la definició d'imputat és molt més àmplia, aquest acusat. Imputat i acusat no són sinònims. I si partim d'aquesta base, doncs jo estic d'acord en que sí, dimissions quan? Quan estiguis acusat. Quan siguis judicialment, doncs estiguis això, al judici.
Sí, recordem que Francisco Camps va haver de dimitir com a president de la Generalitat Valenciana per aquella qüestió dels famosos vestits que suposadament se li havia donat i que quantitativament no és una gran cosa econòmicament.
Eren 12.000 euros, em sembla, sí, que eren.
Exacte, i ell va voler fer-ho per coherència personal, va dir ell, no és que ara el vulguem defensar aquí, però per no fer aquella famosa confessió que implicava l'arxivament del cas. Bé, curiosa. I en canvi ara això és molt més gros. Ja no és president ell, però seria molt més gros si es confirma.
Però ja ho nega.
Però ja ho nega,
ja està, no?
Sí, sí.
Perquè ja està lliure de totes possibilitats, com ha dit tècnicament.
No hi ha cap possibilitat, no, d'investigar Francisco Camps. S'hauria de fer un altre procés.
A veure, amb la informació que s'ha obtingut amb aquest judici, es tindria que reobrir una instrucció. Però, clar, els temps de la prescripció pues, haurien passat i, per tant, no crec que pogués ser finalment acusat, el senyor Camps.
tota aquesta trama Gürtel, senyors, comporta molts diners presumptament robats, si una sentència dirà que van ser robats segurament, no sabem quines quantitats, però que és un entramat molt més que polític, també. Ara no és per eximir els polítics, però que aquí hi ha una corruptela empresarial, econòmica, de tot, vaja, de moltes branques, oi?
Sí, sí, evidentment hi ha un gran negoci, perquè hi ha un sèrie de diners que han desaparegut, que han sortit i que algú està aprofitant per que són purament particulars, no? I després, ja a València ha passat molt, obra pública que ha costat molt i que després no serveix de res. Efectes pràctics, l'obra feta, no?
I que saben com una gran inversió...
Exactament. Per tant, és una doble frau. El fet tècnic de la corrupció i una obra que no serveix de res. Per tant, encara la decepció social és encara més gran.
Potser és una obvietat, però els polítics sols no fan res. O sigui, vull dir, per molt obvi que sembli, necessiten d'altres persones fora de la política, no? I certament, i en un programa d'aquí mateix, el Mirador, no fa gaire, parlaven de l'aeroport de Castelló. L'aeroport de Castelló és un exemple paradigmàtic dels diners llençats directament, perquè ara no recordo quants avions, aquí teníem el company, sí. Tu, Ignasi, m'ajudaràs, perquè ara no recordo...
Sí, Òscar Oliver,
exacte,
que havia
gràcies.
Estat director d'Aeroports de Catalunya i ara està en una altra
gràcies,
entitat.
Gràcies. Que deia això, que deia que el número d'avions que a Castelló era, bueno, irrisori, per no dir una altra paraula.
Que no arriben als dits de la mà, eh? O sigui, sí, molt, sí, molt pocs avions.
Però, en canvi, segurament en l'estadística deu de figurar que Espanya té tants aeroports.
Possiblement.
És un país realment molt ben servit, perquè té tants aeroports que uns quants no funcionin, no?
Sí,
clar, vull dir que és una mentida general d'estat, ja no concretament de Gürtel o aquella ciutat, sinó és global.
Aquí sí, que és el que parlaven abans, que Gürtel és la punta de l'iceberg, potser, i la més famosa i tot, però hi ha de tot, eh? Igual que l'aeroport de Castelló, abans també parlaven, a l'Expo de Saragossa, la meitat, per no dir més, dels pavellons estan o inservibles o directament ja no estan. O sigui, vull dir, i també va costar diners importants.
A veure, jo crec que va coincidir tota aquesta època de la corrupció més important, també va coincidir amb aquells moments en què una mica pensàvem que els gossos s'ataven en llonganisses, perquè realment podem parlar de l'aeroport de Castelló, però també el de Ciutat Real, potser també el d'aquí de la Seu, que
de,
no...
O la llei del Guaire, també.
El Guaire, perdó. Sí. Vull dir que eren uns moments en els que... Però realment, com tu dius, Ignasi, no era un tema solament dels polítics, aquí era un triangle. Gürtel tenia polítics, tenia funcionaris, perquè eren els que eren subornats per les empreses, i després tenia aquestes empreses dirigides per el senyor Correa, que d'aquí ve la, diguéssim, l'operació.
Sí, és Gürtel... el que Gürtel vol dir Correa, corretja, no?
Sí. Sí,
Correa en castellà. Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'advocat penalista Lluís Batlló, el també advocat i professor de la Universitat Abat Oliva Xavier Puigdollers, i l'economista i màster en Economia Social Ivan González. Parlem de la trama Gürtel, si els sembla, per no cansar més els nostres estimats oients amb dades i quantitats econòmiques i empreses corruptes i partits polítics. Sí que podem comentar, si els sembla, la repercussió que pot tenir no només la confessió de Ricardo Costa l'altre dia, sinó tot el que pot ser al final d'aquest judici, amb la sentència que hi hagi, i altres casos de corrupció que afecten el PP, com altres que han afectat també recentment el PSOE, com els eres falsos, vostès comentaven, o altres que puguin sorgir a gran escala. I, sobretot, si hi ha la possibilitat de fer el reset que apuntava abans el senyor Ivan González, d'alguna manera, amb algun pacte. No sé si peco de dir-ho.
Home, jo les enquestes, per exemple, li dono el valor que li dono, ¿vale? Però les últimes enquestes, per exemple, donen a Ciutadans... possible president d'Espanya.
Del govern espanyol, sí.
Sí, vull dir, això seria, penso jo, una causa directa d'aquesta corrupció. I, ojo, que els votants del PP seguiran votant el PP, però aquests indecisos tenen el partit, no sé, més proper a Ciutadans, i, per tant, els vots aniran cap allà. I aquestes enquestes, repeteixo, donem-li el valor que donin, que li hem de donar, perquè encara queda moltíssim, però ja estan en aquesta direcció.
Sí, hi ha com un, en algunes enquestes últimes, un triple empat Ciutadans, PP-PSOE, diguéssim.
Correcte.
Amb Ciutadans,
correcte,
que podria arribar a guanyar, correcte, efectivament, amb aquest sector de votants més fluctuant, que no serien els més fidels del PP, per entendre'ns. Sí.
Sí.
Mm-hmm.
Sí, digues, Xavier.
No, dintre d'aquest, seguint una mica, el problema de Ciutadans és que es diu, bueno, no tenen cap cas perquè no governen. No? Per tant, la desconfiança continua sent. És a dir, que la qüestió hauria d'estar en el fet de dir, no, el reset. ni el pacte. La llei ha de servir no per solventar problemes, sinó per donar pistes per realment solventar-los. Per tant, és una qüestió d'educació, de convenciment de que hi ha coses que no es poden fer. Per tant, la normativa ha de respondre a una sèrie de principis, principis generals del dret, que se'n deien, una sèrie de principis. El que passa és que estem en una societat que hem fet res dels principis. Per tant, només és l'efectivitat puntual en aquell moment, el negoci, el benefici. I aquest és el problema. Fins que no canviem aquests principis, jo dubto molt que hi hagi cap solució.
I un benefici que a vegades els mateixos polítics el venen cap als ciutadans dient això són inversions que donaran llocs de treball, que serà el progrés, en aquest cas, de la Comunitat Valenciana o d'altres llocs. I, clar, els ciutadans de vegades també es veuen seduïts per aquest benefici immediat.
És clar. Sí. Bueno, i el que comentava una mica Ivan respecte a Ciutadans i Xavier, a veure, també Ciutadans ha crescut exponencialment, no solament com a conseqüència d'aquestes situacions de corrupció del PP, sinó també per al desgast segurament que ha tingut a Catalunya. I clar, aquesta manera de créixer ha fet que, ara veurem, com deia el Xavier, perquè clar, si no han governat mai no ho sabem, però a mi em consta que el partit s'ha nodrit de molta gent que ara mateix tampoc són, diguéssim, no es coneixen professionalment com poden després actuar. Vull dir que és molt fàcil poder des de Ciutadans criticar els altres perquè, bueno, perquè finalment no han tingut aquesta opció, no?
Potser, senyors, és fàcil caure en aquest maniqueisme. Ara aquí hi ha un partit dolent, corrupte, que és el PP, i els altres són els bons, com en el seu moment. Casos Filesa, fa 20-30 anys enrere, semblava que el PSOE era el dolent, el PP que no havia governat, doncs, estava com més net, semblava, i s'ha demostrat que aquí tots cauen.
És veritat, però sí que s'ha de dir que, per exemple, Esquerra Republicana, i ojo, que jo no sóc d'Esquerra Republicana...
Vostè no és sospitós.
No, exacte, no, en absolut, però no em consta, ara mateix, no sé si alguna cosa de política local, però no em consta que, o sigui, hi ha partits que internament això ho controlen molt més. Ja
Hi ha hagut algun cas personal que fins i tot va portar a la presó el que va ser alcalde de la Seu d'Urgell i conseller Jordi Ausàs per un cas de tràfic. Però vaja, que era un cas personal.
Era un cas personal, sí.
Sí, sí. Bé, i en tot cas, sí, doncs s'ha de dir, està bé que vostè ho comenti, perquè també hi ha partits que poden dir-ho. Que poden
sí,
dir-ho,
que a veure, sí. Igual internament, diuen aquí, el primer que sigui sospitós d'alguna qüestió com aquesta és fora.
És que potser el secret és aquest, no?, que els partits sàpiguen aïllar els comportaments corruptes, que hi poden ser, és mala sort, de vegades passa.
Sí, no, l'important és això, saber-ho, no? Potser Esquerra ha tingut, ara en provincia, no?, potser ha governat poc a un nivell nacional, sí. No? Potser a nivell estatal no ha governat mai, però a nivell...
En ajuntament sí que ha governat més.
En ajuntament sí, que és una política més petita i tothom es coneix molt més. Per tant, hi ha més coincidències entre la gent de la població, però també han estat poblacions no massa grans les que ha governat a nivell local. I també jo crec que té la seva transcendència. Hi ha molts canvis de líders. És un partit que ha canviat molt de líders, no? Per tant, suposo que això també no permet, perquè la corrupció és quan un està molt segur de la cadira que ocupa, però si la seva cadira és canviable, doncs no té temps de crear aquesta xarxa, i això suposo que
pot... Potser la limitació de mandats, la regeneració més interna dels partits, aquí podríem entrar en moltes coses.
I Esquerra poder ser el partit que canvia més de secretari general, perquè a més ha sigut bastant assembleari, de tant en tant el fan fora, fins i tot, no? O sigui, és que hi ha hagut grans canvis.
Sí, segurament. Carles Rovira, Puigcercós...
Sí, segurament hi ha una proporció molt clara entre el temps que una pot estar en el poder i la possibilitat de que una acabi... I, bueno, la veritat és que en Convergència, malauradament, doncs, ho hem vist, no?, una mica.
Mm-hmm. Jo crec que la paraula clau, o el verb clau, és pot. Mm-hmm. Perquè, certament, quan tu veus que pots estar, encara que no estiguis... Aquí parlàvem abans, o sigui, jo... tant PP com PSOE, que potser són els dos que s'han alternat a nivell estatal, em permetreu l'expressió, tanto monta, monta tanto. Mm-hmm. O sigui, vull dir, per què? Perquè un ha governat i l'altre ha pogut governar o governarà. O sigui, vull dir, és aquesta dualitat que ara potser Ciutadans i Podemos, doncs potser o no poden trencar, no? I què passarà realment quan aquesta dualitat ara tu, ara jo, desaparegui, si és que algun dia desapareix, i es transforma en quatre?
O sigui, hi hagi més pot, fragmentació.
Clar, farà que la corrupció baixi? No ho sabem.
I tot això, senyors, ara ens queda un minut i, evidentment, no podem entrar-hi, però amb tot el panorama complex a Catalunya, que també d'alguna manera, encara que sembli que no té res a veure, està igualment esquitxat. És tot plegat una situació... Exacte, que crea convulsió, augmenta la convulsió en el panorama polític. Veurem.
Sí, els moments actuals realment són molt moguts
i
no sabem encara ben bé com pot acabar.
Sempre és desitjable que la cosa es tranquil·litzi i que hi hagi un pacte contra la corrupció, que hi hagi un pacte sobre Catalunya, tot això sempre seria desitjable, oi? Parlem, que diuen alguns.
Sí, evidentment.
Sí, jo crec que seria interessant que hi hagués il·lusió d'una nova societat. No? És a dir, de crear coses noves, tenir esperança, confiança i tenir il·lusió per una cosa nova.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies per la seva presència. Avui dos advocats i un economista, però molt contents de tenir-los. Lluís Batlló, Xavier Puigdollers i Ivan González. Fins una altra. Que vagi bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Arribem ja a 6:45.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.